Jo anava amb un casset Philips, amb un micròfon amb cable, a gravar el conseller de torn, i em trobava amb la Núria Ribó, que estava a Ràdio Barcelona, i érem les dues úniques noies que anàvem a seguir aquesta informació. Clar, això va ser... Era com molt impressionant, no? Ara és el més normal del món, no?
Adelina Castillejo, locutora de ràdio. Als anys 80 presentava i dirigia Adelina Boulevard.
Espais de la memòria. Retrats de la Catalunya d'ahir i d'avui.
Avui parlarem de la ràdio en democràcia, d'aquesta revolució de les ones que es va poder fer en llibertat. És el tema amb el qual intentarem aprofundir amb el màxim de simpatia, de rigor, una mica de nostàlgia i una mica d'encarar el present de cara al futur.
La ràdio en democràcia.
Amb la formalització de la democràcia a Catalunya hi van haver molts canvis. Els mitjans de comunicació també es democratitzaven i canviaven la seva manera de treballar. Allò que abans no es podia dir o bé no estava arreglat entrava a les ones de la mà de molts professionals que van crear la norma del que avui és la ràdio feta en català.
Adelina Castillejo era una de les veus que més sonava a principis dels anys 80.
Jo recordo quan era petita i el meu pare escoltava El Parte de Ràdio Nacional, que era l'única informació que hi havia. I quan jo vaig començar a treballar a la ràdio encara era vigent allò, és a dir, els informatius. A l'hora de l'informatiu, al migdia i al vespre, es connectava amb Ràdio Nacional. Clar, el gran canvi va ser quan... tothom podia fer serveis informatius. Jo recordo això com una fita important, no? Com un canvi fonamental, no? pel que fa a la ràdio.
La ràdio privada en aquell moment, Cadena 13, Miquel Murga conduïa un descarat espai nocturn que va despertar-nos del tot del llarg període franquista.
El primer que recordo és que érem uns crios, això per començar, com a mínim que tinc la sensació ara, quan veig fotografies, dic que érem uns crios. Però després el que recordo era una il·lusió, no nostra, d'aquell programa concretament amb en Javi Guix i jo mateix, sinó tot l'equip que formava en aquell moment, no? Que era la primera iniciativa privada de ràdio en català, no? I que hi havia una espècie de conxorxa global, el qual tu també vas viure perfectament, que allò, escolta'm, això és un... comencem una història nova, aquí canvia tot el que és el concepte dels mitjans de comunicació, perquè entra per primera vegada una iniciativa privada en català, i bueno, en fi, hi havia molta il·lusió.
Coincidint amb l'inici de la transició de la dictadura a la democràcia, l'any 1976, Rafael Anson va assumir la proposta de reforçar l'oferta en català de Ràdio Nacional d'Espanya. I va traslladar al llavors ministre d'Informació i Turisme, Andrés Reguera, la iniciativa de posar en marxa una programació radiofònica realitzada íntegrament en català per a Catalunya.
Hi va haver un canvi molt important. La ràdio era un espectacle que tenia una mica d'informació i mica en mica es va anar transformant en informació amb diferents vessants, la cultural, la d'espectacles, la política, la sociològica, etc, etc. Jo crec que aquesta és el gran canvi.
Naixia Ràdio 4, la primera ràdio en català. Més tard ho faria Catalunya Ràdio.
I en relació a com es vivia, doncs es vivia amb molta expectació. Jo recordo encara, jo treballava en aquell moment a Ràdio Miramar de Barcelona, emissora que ara ja no existeix, i va ser quan es va tornar a instaurar la Generalitat de Catalunya. I recordo que em va cridar el director de l'emissora, jo feia programes doncs, de coses de cultura i de coses d'actualitat, feia un programa feminista, recordo. Llavors va ser una novetat. Llavors em va trucar el director de l'emissora i em va dir: Adelina, has d'anar a la Generalitat de Catalunya. I jo, com? Diu, sí, és que després del Consell Executiu doncs, surt un conseller i dona als periodistes la informació.
Senyoretes
i senyores,
bé benvingudes.
Espais de la memòria.
Bé, i avui la tertúlia, per parlar de la revolució de la ràdio, crec que hi ha una cosa que és fonamental, és parlar amb la gent, o de la gent que jo particularment crec que més ràdio sap a Catalunya. Ho parlarem amb gent que ha estat molt, molt, s'han trobat molt a Ràdio Joventut, d'una ràdio històrica, d'una ràdio fresca, creativa, lliure, dins de totes les dificultats, i ho parlarem amb en Joan Puerto, amb en Jordi Estadella i en Josep Maria Bax. Dir els vostres noms, a mi, la veritat, he de reconèixer que ja m'agrada dir-los, perquè jo us admirava, us escoltava, que us sapigueu.
Moltes gràcies, molt amable.
No sé si sabré ser crític, perquè, clar, quan admires unes persones és difícil ser crític, Com va néixer la ràdio amb vosaltres? Què vau fer?
Teníeu... La ràdio ja era vella quan m'entra a sí, sí. Era molt vella la ràdio ja,
Escolta, a mi em va contratar el Bax.
Doncs amb en Josep Maria Bax, ho fem al revés. El renaixement de la ràdio. És a dir, la ràdio era un...
El renaixement sí que va agradar.
Molt bé.
El renaixement amb tots els aspectes culturals. Si agafem el renaixement com l'època, l'edat doncs, de les arts, de totes les arts... Doncs, de fet, va ser això, una revolució dins de la ràdio, en el sentit de que era una ràdio molt encorsetada, molt encotillada, amb unes fórmules molt estrictes, amb uns locutors perfectes, amb una fórmula, doncs, molt quica, per dir-ho d'alguna manera. Sí. I Ràdio Joventut, doncs, mira, ens vam espavilar, perquè érem gent jove, ens van deixar, que això és l'important, ens van deixar fer el que volíem, i per sort doncs, hi havia gent amb imaginació i amb ganes, com el Puerto, com l'Estadella, com moltíssima gent que
sí, sí.
Ara faria una llista.
Ara sou representants de molts, sí, però...
Som representants només, I va funcionar molt bé. De fet, vam agafar doncs, una mica el que ja s'estava fent a altres llocs d'Europa, on hi havia llibertat, pensem que era plena dictadura.
Que parlem, diguem, de la segona dècada dels 60,
Estem parlant de finals dels 60.
Finals dels 60.
I bé, hi havia algunes fórmules molt noves ja a la ràdio, com Ràdio Monte Carlo, etc., que això en parlarà més a l'Estadella, que ho coneix millor, i d'alguna manera nosaltres el que vam fer és posar la imaginació al poder, en aquest cas a la ràdio.
I podíeu crear programes? Els caps de programes us ho indicaven?
Sí, en principi nosaltres, com deia en Joan Maria, teníem uns models que a Europa aleshores naixien, que era Ràdio Luxemburg o Ràdio Monte Carlo, des d'un punt de vista musical i d'un punt de vista de connectar amb els joves, no tan sols amb una qüestió política o cultural elitista, sinó amb una cultura no elitista, sinó més general, més de poble. I nosaltres vam fixar una mica en aquests models, Ràdio Luxemburg, Ràdio Monte Carlo, sobretot Ràdio Joventut, no? Nosaltres podíem fer aquella ràdio gràcies a que tenim un director que ens ho deixava fer i gràcies també a un aspecte que jo crec que és vital, que és que no cobràvem quasi res, no? Vull dir que era molt barat experimentar.
Era una escola.
Era una escola i...
Era molt
avui dia, o aquells mateixos locutors de Ràdio Luxemburg segurament cobraven uns diners.
Una pasta.
Sí. Avui en dia la gent a les emissores a vegades hi ha un excés de burocratització, de funcionariat, perquè la gent està més pendent de que li renovin el contracte, de que tingui plantilla, de que tingui una paga doble, que no passa dels continguts del programa. La ràdio, evidentment, com deia en Josep Maria, ja estava inventada, i segueix estant inventada, o sigui, la ràdio és només obrir un micròfon i que una persona es posi a comunicar amb una altra tot allò que pensa.
Però jo sempre us he trobat senzills, propers, no tinc la sensació que estic parlant amb vedets quan sé que ho sou. Jo sempre he tingut aquesta sensació.
Perdoni, a mi no em digui vedet, perquè jo de la Tènia Doris no tinc res, ni les cames, ni la cuixa.
Ah, jo sí, a les nits em poso plomes, no?
Sí,
i aquelles sabates, però... Em costa després perquè el dutxar-me la purpurina, a tu et surt?
Sí, em salta fàcil.
Et salta fàcil
la purpurina? Sí.
Ah, va, perfecte.
No sereu vedets, però és la primera vegada que fem el programa de ràdio, com estem fent ara, va passant gent aquí a l'estudi que estem i d'un lloc a un altre ve gent a mirar-vos.
Sí, a dir, encara estan vius? No estan al geriàtric?
Joan, tu tampoc cobraves a Ràdio Joventut?
Sí, que cobraven poc.
No, jo crec que lo important va ser es van trencar motllos, les formes eren molt més fresques, com es deia abans, no? Era molt més dinàmica la ràdio, les veus també eren molt més joves, i sobretot es va començar a fer ràdio per la nit. Vull dir, jo recordo que...
Ràdio per la nit.
Sí.
Com vols dir això?
Pues mira, que nosaltres els tontets que començàvem i tal, sí, i a partir de les 9 de la nit doncs deixàvem fer cosetes per allà, no?
I llavors era un espai lliure, diguem, no?
Sí, bueno, la televisió s'ho menjava tot, eh? I aleshores hi havia el trauma de la tele i la tele s'ho menjava tot. I aleshores, bueno, el Mil por Mil, l'Erni i companyia i tot el que vam muntar i tal, va ser la primera, vull dir, bueno, estructura important radiofònica per la nit, no? En aquell moment, i a més, vull dir, copiant, doncs... intentant copiar, vull dir, formats radiofònics d'estels, sobretot, vull dir, d'anglesos, no? I aleshores, bueno, doncs, l'arrencada aquesta, no?, de fer aquesta proposta, vull dir, radiofònica nocturna musical, a més, no?, vull dir, trencant els motllos que creia que fins ara havien funcionat per aquí, va ser important.
Estàveu dient que miràveu les ràdios de tot arreu, però hi havia un director que us ho va autoritzar. De qui estem parlant?
Estem parlant de Josep Lluís Sorroca Prat de Saba, que era el director, almenys va ser el director durant tota l'època que jo vaig ser-hi fins a l'allà, quan jo me n'anava, aleshores van venir altres directors, fins i tot l'innombrable. Però, de tota manera, Josep Lluís Sorroca Prat de Saba sí que ens ho va deixar fer per moltes raons. Primera, perquè tenia una personalitat molt oberta. En segon lloc, perquè ja començàvem, des dels 60, a deixar o estar una mica més lliures de les regnes de... No cal oblidar que Ràdio Joventut, en principi, fundacionalment, pertanyia a la cadena Azul de Radiodifusió, que
del de, moviment, no?
El moviment, clar.
Franquisme, sí, sí.
Clar, vull dir, això és exactament igual que quan el Frank Sinatra li preguntava, però és veritat que vostè ha treballat per la màfia? I deia a Las Vegas, i deia, per qui vol que treballi, si Las Vegas és de la màfia.
Sí, sí,
vull dir, aleshores a ràdio tenies que treballar per el moviment o per l'estat amb la forma que fora, això és normal. Però el director, el Sorroca, doncs, ens deixava fer, primera, per com deia el Joan, de que érem nanos que experimentàvem, que érem pràcticament inofensius, que, com hem dit ara, no ni cobràvem ni aportàvem diners, no érem gent que anés a vendre, com altres, hi havia persones allà magnífiques, com Odette Pinto, com Toni Guerrero, etc., que portaven els seus contactes, els seus clients. Nosaltres no, bueno, pues,
de quins programes estem allà parlant, Jordi? De quins programes estem parlant?
Estem parlant de Sacapuntes, oi, posteriorment, sí, home, sí. Sacapuntes.
El qui, com es deia allò? Quimicoses, coses químics.
Aquí sí, coses era en Josep Maria Bax.
Aquí
sí, coses. I després estem parlant de, sobretot del que va ser més revolucionari, per el que deia el Puerto des del punt de vista d'horari, que era el Mil por Mil. Mil por Mil sí que era pràcticament una recreació dels programes que es feien tant a Monte Carlo com a Luxemburg, o com a les emissores angleses, i aquest programa sí que va desenganxar una mica el públic jove de lo que era la televisió. Aleshores hi havia un o dos canals de televisió i la gent estava enganxada, tant joves com grans, no? Veia la gent, veia la televisió amb la forquilla i el ganivet, el veu amb un comandament a distància. Aleshores, doncs, els vam desenganxar una mica des del punt de vista de la nit. El Mil por Mil començava a les 11, tirava fins a la 1, i aquestes dues hores eren trepitants de música. Era un dels programes, perquè el Clan de la Una al migdia era una cita obligada per tot Déu que volgués estar al dia. El Quis i Coses era una cita obligada per tothom que volgués tenir humor al matí i música,
sí,
i notícies, no?
Sí.
I abans doncs, hi havia altres programes com les Alegres Mananes de l'Agustín Rodríguez, que despertaven a Barcelona, o fins i tot programes anava a dir monogràfics, però sí especialitzats, com el tocadiscos flamenco de Ricardo Romero, que era paradigmàtic. Avui en dia no hi ha, dissortadament, cap espai que es dediqui doncs, a una cosa tan normal com el flamenco.
I anàveu fent entrant a poc a poc conceptes culturals catalans, la llengua catalana.
Home, aquí tens el senyor que va fer el primer programa en català diari de la ràdio barcelonina, en Josep Maria Bax, i es deia Barcelona Internacional, que t'ho expliqui.
Sí, sí, amb l'Àngel Casas també.
No, sí. Abans va ser amb en Joan Comelles.
Exacte.
I després...
Joan Comelles, després, més tard es va incorporar, vam incorporar a l'Àngel Casas, perquè buscàvem un moderno.
Un moderno.
Sí, un moderno. I el Casas feia un article al Telexpress.
Telexpress,
sí.
Era un diari que va existir.
Un diari que va existir a l'època. de la transició i abans sí, també.
No, però abans el que deia Telestel també existia.
Telestel va existir durant un any, però era una revista.
I ell, sobretot, el que treballava amb revistes, amb Fonorama, etcètera, i després tenia el programa.
El cinema li agradava molt.
I ben llavors falta un modern aquí. Algú que, aviam, un modern en el sentit que porti la crònica del que està passant al carrer, no? Llavors hi havia... a mi no m'agrada parlar de batalletes.
No, després parlarem del present, Josep Maria, després parlem del present.
Però vull dir, sí, que es va incorporar l'Àngel Casas, va ser el primer programa que es va fer parlat en català, al cap de dos dies el van censurar i el van tallar, el Ministeri d'Informació i Turisme, perquè no estava autoritzat. Després el director, amb molta habilitat, va aconseguir que ho fes, dient allò d'hombre, como somos una emisora del movimiento, no le meteremos un gol al gobierno. Mentida, li vam fotre els gols que ens va donar la gana. Això sí, ens feien fer la portar cada dia els guions al Ministeri d'Informació i Turisme.
Cada dia,
tot el guionatge del programa, tot. És clar, amb un avantatge.
O sigui, el motorista al revés.
Amb un avantatge enorme, i és com que ho havien, els censors no en tenien català, ho havien de traduir al castellà. I aquí hi havia l'avantatge, perquè al traduir-ho podíem canviar conceptes, m'entens?
Ja.
Per tant, el censor veia que allò era molt net i molt clar, no entenia que en català era una altra història. I aquí és on vam fer el que vam poder, però no, aviam, no hi havia tampoc un sentiment de fer cultura, fer país, la
no. Vivíeu la normalitat.
Senzillament intentàvem fer normalitat del que era de cada dia.
Ei,
no?
I passant-ho bé.
Yeah. I passant-ho bé. Home, éreu joves, no? I ho sou, sí, d'esprit, però gràcies. No tant, eh? No,
sí,
tant.
Gràcies. Vull dir, de tota manera, ens divertíem. Fins i tot amb el fet de ser una mica transgressors, o ser conscients, això sí que érem conscients, de que intentàvem ser una mica transgressors, o almenys revolucionar una mica el panorama, que era molt avorrit i molt trist i molt gris, no?
Home, pensa que aquí tenim també el Tito de Diagonal, vull dir que...
Ui, ja, home, això sí. Que... No, no, bueno, mira,
un altre...
no, parlem una mica també d'això, parlem d'aquest programa. Bueno, aquella actitud, no?
Del Tito de Diagonal era... que
és crític, però que alhora no se sap què és, que, en fi, una personalitat un
pèl indefinida. Bueno, això venia, i també el
creava urticària, que... eh? Hi havia molta gent que li creava urticària.
Poca, un 10%. Un 10% repartit un 5 entre esquerres i un 5 entre dretes. Però eren les extremes dretes o les extremes esquerres. O sigui, hi havia la gent que deia que el Tito de Diagonal, gràcies a hombres com vostè salvaremos la pàtria, i hi havia un 5% de gent d'esquerres que no ho entenia i que aleshores deia, pues, tio de pijo, de aristòcrata, sí, 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 te vamos a cortar los de la boina, te vamos a cortar a ti el rabo. Bueno, però això era un 5%. La majoria de la gent, que eren estudiants o era el que quedava de la intel·lectualitat de l'agost divin, aquests ho van entendre la primera. De tota manera, al principi del Tito Bedonal, en el qual també intervé en Josep Maria Bax...
Anecdòticament.
Però coi, tot era anecdòtic, perquè també jo anecdòticament vaig crear... No vaig crear. Em vaig fotre d'uns personatges que jo vaig conèixer en campionat mundial d'esquí nàutic el 71... I aleshores jo tenia precisament un pressupost en aquella època del 71 d'unes 15 pessetes al dia per menjar i pagar el pis i tot això. 15 pessetes per dia. Sí, sort que la majoria de locutors de Ràdio Joventut en donaven tots els foie gras del lot de Nadal. I amb això vaig estar 2-3 mesos, doncs, menjant foie gras de la mateixa marca, però vaja, molt bé. I aleshores jo era el presentador d'aquest campionat mundial d'esquí nàutic. I anàvem, a lo millor, a l'hotel Capsassal, que és on s'entregaven els premis, no? Perquè el campionat es feia a Banyoles, i ens servien de primer plat uns llagostins amb una salsa de caviar. I hi havia un senyor al costat meu, que ara és advocat, com a advocat famós i tal, un poc a vergonya, i aquell deia... Parece mentira, tú vienes y en los langostinos con esto que ni es caviar, es que es lampo, son bolas tintadas, es que es deplorable. Jo, clar, jo pensava, tinc 15 peles al dia per menjar-me un bocata si puc, i aquest cabron m'està aquí traient-li defectes amb el... bueno, i aleshores vaig començar a explicar això amb l'Ernest Riberes, amb Josep Maria Bax i tal i qual. Recordo que amb en Josep Maria, doncs, teníem el més fílic amb el micròfon, el Ernest Rivera és un productor, i una vegada, què te passa, Tito, en la boca? Tengo un huevo dentro de la boca, un huevo de caviar, no?
I va néixer així.
Va néixer així una nit de Reis, no? I aleshores això va anar madurant, l'Ernest Rivera es va dir, escolta'm, aquest personatge, per què no fem un personatge que sigui Tito B Diagonal, que les sigles eren Tito Borí Diagonal, o sigui, que és pràcticament on estem ara.
De era... Bori fot d'estar.
Sí,
ara ho entenc. Bori, el carrer, un carrer que hi ha a Barcelona molt a prop.
Entre Bori i fot d'estar, de
Catalunya Ràdio,
on som ara. Catalunya Ràdio, que era la zona dels pijos.
Sí, sí, sí. Sí,
dels pijos.
Sí.
Ara Carles també o no?
Home... sí, amb ràdio sí. Amb ràdio sí.
Home, sí. Abans, doncs...
El Meta i tots aquests locals ja no hi
ha. Ja no hi ha.
Però el Josep Maria Bax, que és un home que em fi que posa el dit a la nafra, una mica sí que és pija.
Era el Taita. Aleshores, el Metamorfosis no tant i el Don Chufo no tant. Sí, sí. No estaven pràcticament, però el Taita sí que era
no, però això, això per tota la gent que ens escolta, diguem, a nivell de tot el país, és bo que se sàpiga que el món de la ràdio són gent treballadora, normal i corrent, sí. Que a vegades es mouen amb gent, en fi, que aparenten molt i que són poca cosa, però clar, has d'anar a menjar als llocs on estàs i a vegades els pressupostos són escassos. Això és veritat.
Sí, és veritat. Això és molt veritat. I mira, bé, doncs així va néixer el personatge aquest, que després va durar realment fins al 90...
El nostre tècnic, el Toni, que, sí. Sí, que parlava amb admiració de vosaltres i que ara està rient, ell també parlava una mica de... la revolució una mica de tot. Dels tècnics, de les màquines, de tot això que s'està produint.
Aquesta és la revolució més gran, jo crec que parlarem. De tota manera, jo abans d'apuntar sí, això sí. Del tècnic, el Tito Bedanal tenia, com tu saps, un locutori privat, fora dels locutoris comunals de la gent que feia la ràdio a Ràdio Joventut, que tenien pudor de suor i estaven bruts, les moquetes no les passaven bé. I aleshores tenia un locutori privat amb uns micròfons privats, daurats d'or, daurats, vull dir, d'or i tal, i un tècnic privat. I un dels tècnics privats que va tenir el Tito Bedonal era Juan Puerto Banús.
Què, Joan?
Puerto Banús. Ara ja no li diríem Puerto Banús perquè Marbella està com està.
Estàs d'acord amb això, d'aquesta revolució dels tècnics, de les màquines, de la implicació?
Allà el muntatge musical va ser molt important. Pensem que aquell tipus de ràdio, la seva vessant important és la forma. Perquè de continguts no es deixaven gaire, veient les censures i coses d'aquestes característiques. Per tant, la forma és una constant en tots els programes, no? I per tant, el muntador musical, el tècnic, té una vessant molt important, no? I fins i tot programes com Michael el Ràpid, on sembla el Miguelito Sánchez Bande i coses d'aquestes, en els quals, vull dir, era la rapidesa ja per excel·lència, no? Vull dir que sobre 150 discos, em sembla que era una cosa així, vull dir que la gent, vull dir, demanava un tema i aleshores, vull dir, en menys de 3 segons tenien que punxar el
disco. Disco sense ordinador,
sense
ni sense CD, eh?
Sense trampa, sense cap trampa. No, vull dir que realment a l'estil de muntatge musical, vull dir, el Francesc Ballester, per exemple, i tal, va marcar molt la pauta, no? Vull dir, va ser gent...
Tot això sense escola? Tot això ho fèieu sense
escola? Això era l'escola.
No, però era el professorat que us induïu, no, vosaltres?
Aviam, el professorat sí que hi era, evidentment, hi va ser. Hi havia, per exemple, un professor de muntatge musical que era en Sergi Schaff. Vull dir, hi ha hagut gent importantíssima. Però ràpidament ens espavilàvem, allò que com tirar el nen a la piscina que s'espavili sol, que nedi, no? Yeah. Que aprengui sol, vinga.
N'aprens.
Sí, n'aprens.
A vegades te'n passes aigua,
però... És veritat, i és de justícia, que en aquella època, estem parlant dels anys 60-70, doncs no hi havia els mitjans tècnics que ara avui hi ha a les emissores, però sí que hi havia uns muntadors musicals que eren molt creatius. Molt creatius. I aquí poso la llista del Juan Puerto, el Miguel Sánchez Bande, etc., que formaven part de la creativitat del programa. No es limitaven a posar un disc o una cinta i a punxar quan els hi deies. No, vull dir, ells feien el que volien, també. Jo vaig tenir la sort de treballar amb Miguel Sánchez Bande, que era un home que t'improvisava constantment, que et posava un efecte, una música, un soroll, sense que tu sabessis.
Ells van inventar un llenguatge de la ràdio, que avui en dia segueix fent, ara amb molts més mitjans, i d'una manera, espero que molt més senzilla, però van inventar un llenguatge comunicatiu a través dels sons i de les músiques. Vull dir, si abans hi havia en els guions una cosa molt típica i molt tòpica, que era sintonia passa a PP i a PF, o sigui, la sintonia passa a primer pla i després passa a fons, no? S'esmorteix. En aquesta època els tècnics no, els tècnics constantment estaven barrejant, vull dir, fins i tot va ser una sèrie de generacions, la de Juan Puerto va ser de les que van venir amb en Cristóbal Rodríguez, dels principis dels 70 i tal,
Capdeviles,
Vicenç Capdeviles, etc., que aleshores eren gent que aportaven la seva forma de veure la música, la seva, els seus gustos musicals també amb aquest muntatge, no? Aleshores ja no era la sintonia dels planetes, la sinfonia dels planetes per fer un muntatge musical, sinó que a vegades eren coses molt modernes, no?
Sí,
Pinflogi, que trencaven una mica, no?
Ara tornem.
Van ser els primers anys de la transició política, temps en què els mitjans de comunicació evolucionaven al mateix ritme d'un país i una societat que es plantejava nous reptes i tenien, per tant, noves demandes. La ràdio va sortir al carrer i va obrir les portes dels estudis als grups socials emergents, als sindicats, als nous partits i a la cultura fins a aquell moment marginada.
Eren els temps en què es reclamava llibertat, amnistia i estatut d'autonomia.
Programes que havia fet a Ràdio Sabadell feia l'espai de discos sol·licitats. I això és el que podies fer, és que no hi havia una altra cosa. I segons quin venien ratllats amb... Jo recordo que el disc, ara que s'ha parlat tant de la Jane Birkin, el disc Je t'aime non plus, va ratllar el director davant meu, perquè no podíem emetre. És a dir, que d'allò al que passa ara, doncs imagina't, no? Un gran canvi, clar. La ràdio ha evolucionat igual que la societat, molt ràpidament.
El 1980 es constitueix novament Ràdio Associació de Catalunya. Més endavant vindria Cadena 13.
Lleida, Ràdio El Masnou, Maresme, Ràdio Cervera, Anoia Ràdio, Ràdio Costa Brava...
El 29 de setembre de 1982, el Consell Executiu de la Generalitat aprova el projecte de llei de creació de l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat. El text final, després de passar el tràmit d'una ponència parlamentària marcada pel consens, és aprovat pel ple del Parlament el 18 de maig de 1983. La llei es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat el 14 de juny del mateix any.
Jo recordo que a mi la direcció m'ho va dir: tu de tant en tant pots anar parlant en català. De tant en tant, i anàvem fent coses. Però és clar, no es feia ràdio en català. I Catalunya Ràdio va ser el gran primer Ràdio 4, evidentment, i després el gran impuls a nivell popular va ser Catalunya Ràdio. Els matins hi havia el Josep Cuní, a les tardes era jo. I després, doncs, esclar, tota la feina que s'ha fet amb uns equips cada vegada més amplis, afortunadament, i cada vegada amb més mitjans, fins a arribar al que és ara, no? Un grup amb 4 emissores, amb un gran desplegament en totes les noves tecnologies, i bé, jo penso que s'ha fet una feina molt important.
El 20 de juny de 1983 comencen les emissions de Catalunya Ràdio.
Són les 0 hores, 0 minuts del dia 20 de juny del 1983.
Nosaltres tenim una visió molt de ciutat, però si ampliem una mica la nostra visió, la ràdio ha estat l'únic enllaç amb l'actualitat i amb unes altres realitats per moltes persones. Llavors penso que la ràdio ha estat molt important com a difusor de nous moviments, de noves idees, de noves cultures, etc. En aquests moments la gent sembla que el motor sigui la televisió, però abans que la televisió fos majoritària, la ràdio sí que era majoritària.
A beneficio de los huérfanos y de los pobres de la capital. Los huérfanos y de los pobres de la capital.
De la mateixa manera que la política i el català s'obren pas a les zones, també ho fa l'humor. Els pioners de la sàtira radiofònica creen personatges i ambients nous que faran escola en la ràdio del segle XXI.
Tampoc no hi havia gaires antecedents. De fet, així, en ràdio una mica d'humor, transgressora, l'única referència que jo en tenia en aquell moment, que aleshores doncs, era molt jovenet, doncs segurament eren els Quisi Coses que s'havien fet abans, amb en Josep Maria Bach, el Pallardó i l'Estadella, i algunes punts molt concrets. Ja recordo, per exemple, la comarca no es visita a la Ràdio Barcelona, que hi havia, no era un programa d'humor, però sí que hi havia personatges que a mi em recordaven una mica allò cosa una mica que sortia de normal, que sortia del guió, no? Però no hi teníem gaires antecedents, per tant, molta escola tampoc no teníem per agafar-nos de referència.
Miquel Murga era copresentador a Cadena 13 del programa Campi qui dormi.
Es va obrir un camí i hi ha molta gent que ara ens ho recorda, inclús hi ha gent que em fa una certa il·lusió, no? Recordo un dia parlàvem amb en Bonafuente i amb en Ferroni Fernández i m'explicaven: Saps què? Quan nosaltres estudiàvem a Barcelona, a les nits escoltàvem el Campi qui dormi. I, per tant, alguna cosa de referència també. Que, de fet, és allò, érem inconscients del que fèiem, ens ho passàvem molt bé, érem transgressors, sí, però a la nit no emprenyàvem gaire.
A nivell municipal, els anys 70 van ser els anys de l'EMUC, que més endavant formaria part de la Com Ràdio. La ràdio era present a pobles i ciutats, sovint de manera legal, i participava plenament de les dinàmiques socials.
Per primera vegada, l'estudi mòbil de Catalunya Ràdio va començar a sortir i recordo encara com vam fer el programa a Sort quan es va muntar la caravana de soltera.
Que jo crec que el que era típic era allò que vivíem a la cadena 13, que era una iniciativa privada però que molt pocs n'érem conscients, perquè no n'hi havia antecedents, perquè qui ens paga, de qui depenem, s'anuncis, si no hi ha anuncis no funciona, si, clar, era allò que, clar, en els millors dels casos que veníem de, els que vam formar la cadena 13 doncs veníem d'emissores municipals, emissores pirates en aquell moment.
Han quedat un munt de camins oberts. Moltes vies que podem entrar-hi. Ho intentarem completar les que puguem. Això és el que farem a la segona part de la tertúlia.
Espais de la memòria.
Catalunya Ràdio.
Amb aquesta segona part de la tertúlia, després de tot el que heu sentit, d'aquestes informacions, aquests comentaris i aquestes opinions, continuem amb aquestes admirables persones que avui ens acompanyen amb un programa una mica diferent. Hem parlat de la ràdio del passat amb una certa voluntat nostàlgica perquè així podem entendre el present, perquè si no sabem d'on venim, no sabem on estem i on sabem on volem anar. Ho fem amb mestres de la radiofonia, amb en Josep Maria Bax, en Jordi Estadella i en Joan Puerto. Us pregunto això. La ràdio avui, ara hi ha recursos, hi ha diners, la tecnologia és excepcional, els tècnics que tenim, com diu el Toni, el nostre tècnic, creen imatges i creen situacions, i això que a mi m'agrada tant escoltar-vos quan parlen d'això, però la ràdio encara té, diguem, arriba a tot arreu, és molt més àgil que la televisió, però els problemes que té ara són problemes de què? Capacitat crítica, massa partidisme, hem d'anar a la BBC, escolta, independents de tot, de la situació política del moment.
Jo no vull ser crític amb la ràdio actual, primer perquè no escolto gaire ràdio, per tant no ho tinc...
No escoltes gaire ràdio?
No, no escolto gaire ràdio, no, ni tampoc televisió, no pensis, eh? No tinc massa criteri, per tant. El que voldria dir-te, si em permets, és que, aviam, el que estem parlant aquí de coses antigues poden interessar la gent que sí que ho escoltava en el seu moment, gent que avui té una certa edat i que escoltava aquella emissora, Ràdio Joventut, però la gent jove...
El d'avui, per parlar d'avui, sí.
El d'avui, jo penso que no té cap interès per escoltar-nos, perquè bueno, aquests que m'expliquen a mi, que jo l'escolto la ràdio avui, a mi, que m'interessa la ràdio 20 anys, no? Però sense voler ser crític, jo el que diria avui és que la ràdio té un excés de paraula.
Excés de paraula?
Un excés de paraula. Passen hores i hores xerrant, no hi ha una creativitat de so en general, ho dic d'una forma molt abstracta. Això totes les emissores, no estic parlant de Catalunya Ràdio. Penso que la paraula s'està portant massa protagonisme quan el protagonisme a la ràdio és el so en majúscula, tots els sons en majúscula. Això és l'única crítica que jo li faig a la ràdio, sense voler individualitzar ni molt menys, no?
Jo, Joan, Jordi, puc dir, abundant amb el que diu el Josep Maria, dues coses. Una ja l'he dit al principi, la ràdio és exactament la mateixa que 1960 i que 1950 i que 1940. És un senyor que obre un micro o li obren els tècnics, no? I ell llença un missatge per comunicar.
I arribes no saps on ni com influències.
Sempre ha sigut, sempre sí, sigut així. Sí, sí. Ara els micròfons s'obren des d'un punt de vista de pantalles informàtiques, el so és digital, hi ha possibilitat de fer talls de veus, etc. Tot tècnicament està molt més. Però el missatge és el mateix, obrir un micròfon i comunicar. En segon lloc, abundant una mica amb el que deia el Josep Maria Bax, la ràdio és un mitjà de comunicació. I avui en dia s'està convertint, o s'ha convertit ja, i aleshores ja és molt irreversible, amb això també estic d'acord amb ell, que collons li expliques el que fèiem als 70, ara és el tema. O sigui, la ràdio avui en dia és informació, no és comunicació. Comunicació és obrir un micròfon i agafar l'oient per la solapa, o agafar l'oient
amb una carícia a la galta. I això es logra amb paraules, això es logra amb dicció, amb vocalització, amb música, amb efectes, amb qualsevol cosa que et permeti fer això. Ara bé, se'ls ensenya a les facultats de ciències de la informació, que abans es deien de la comunicació, sí, el periodisme, se'ls ensenya això, que el més important és la informació. Les ràdios, deies, quin problema tenim? Pues clar, estan dependents de grups econòmics o de grups polítics. Vull dir, aquí no hi ha més hòsties. Tu no pots girar en contra del govern de la Generalitat si estàs treballant en una emissora de la Generalitat, o no et pots anar contra qualsevol tema del grup Godó si estàs treballant per un, o de l'Església.
No, hi ha gent que ho diu, això, de que han fet ràdios oficials però no ràdios públiques.
Home, nosaltres érem una ràdio, Ràdio Joventut, ja que parlaves del passat, que no teníem res que fer o res que donar o res que deure a Falange Espanyola. És més, si hi havia un programa de Falange Espanyola, es donava, crec que a les 5 de la matinada o a les 6
estava
del dissabte.
Estava tancat.
I estava tancada a l'emissora. Entens? Nosaltres no devíem més a ningú. Teníem les tres coses que se sabia a les hores
creus,
de la ràdio.
I tu creus que ara amb el present aquesta llei...
Perdona.
La resposta ja està
nosaltres
claríssima.
Nosaltres teníem tres coses que no podíem tocar. Franco, l'Església i la Guàrdia Civil.
Els pilars fonamentals del règim.
Sí, sa.
Doncs ara els pilars fonamentals del règim hi surten contínuament.
No els pilars fonamentals del règim. No! Si jo dic, escolta'm, aquí a la Diagonal hi ha molts maricons. Hi haurà de seguida un tio d'un grup de gais o lesbianes que trucarà ella. Però què diu aquest tio? Però tal? O dic, hi ha molt de moro a Barcelona. Hòstia, és un xenòfob.
O sigui, tu creus...
Ara, avui en dia, estàs constrenyit. L'únic que pots dir políticament correcte a la ràdio és bona tarda.
No, això és molt preocupant.
Home, clar, no és preocupant, és el que
hi
ha.
És a dir, estàs dient que el que hi ha al carrer, que la ràdio
no
moltes vegades...
Exacte. No es pot reflectir,
Joan.
No es pot reflectir.
Jo voldria
els problemes d'avui, encara no avui, eh?
No, jo podria fer una gran diferència. Crec que la ràdio d'abans era més sentiments, no? I ara s'ha passat una ràdio més de
era més comunicació, no?
Exacte. Avui era tot...
Però hem de lluitar perquè sigui comunicació, no?
Sí, sí, indiscutiblement.
El Jordi està pessimista.
No, pessimista no. Realista.
Mm. Realista.
Realista, molt realista. Jo crec informat, que... jo faig ràdio.
Encara. Sí, com ràdio.
Mm. Hi ha una cosa important també, que és la competència.
És una altra emissora que no es fiquen amb mi, no fiquen... ni em demanen res.
Sí, sí. Escolta, la competència també és ferotxa, també és un punt feble. No? Vull dir, la competència
punt
sana...
Punt feble, creus?
Sí, perquè la competència és sana, la saturació no. I en aquests moments hi ha una saturació. Per tant, què passa? Tothom estem bojos.
No és molt maco, això, eh? Sí, no. La competència és ara la saturació, no? És veritat, molt veritat, això.
I realment jo crec que és el punt feble actual nostre, no? Perquè estem pensant massa en les audiències, no? I no és realment el que volem fer. I per tant es perd aquest sentiment i aquest carisma que té la ràdio, no? Vull dir, es perd en aquest punt.
Però en aquella època hi havia 5 emissores. Ràdio Nacional feia la seva ràdio. Ràdio Junto feia la seva, Ràdio Espanya feia la seva, Ràdio Barcelona feia la seva i Ràdio Miramar feia la seva. Fèiem la seva cadascú. Ara fas ràdio per fotre a l'altre. Per tenir més audiència que l'altre.
Per això que estàs dient, Jordi, que és molt valent, això vol dir que els partits polítics, la societat, s'ha d'emplaçar i s'ha de realment dir...
No, per la ràdio no s'emplaçarà ningú.
No, que és, ah. És a dir, hi ha d'haver una resposta econòmica i política davant del que és possible de fer i no llançar els diners que potser alguna d'aquestes emissores vés a saber.
Sí.
Josep Maria Bax, com ho veus?
Aviam, jo penso que...
El realisme...
La ràdio pública...
El realisme del migdia d'un dissabte és terrible, eh?
La ràdio pública ha de ser lliure i jo penso que en certa mesura, o una bona mesura ho és. Penso que sí.
Bueno, un aspecte positiu.
Tot i que algunes persones els tinguin por de perdre el seient i el cul i doncs facin la pilota el que mana. Això ja és un problema.
Això és l'història de la humanitat. Els llepos sempre passat això. Sí.
Però també hi ha altres persones lliures que intenten fer el que amb la seva consciència els demana i ho fan honradament. Per tant, jo no crec que estigui tan... Vull ser més optimista que el Jordi i no crec que estigui tan... tan tan mediatitzat el personal, per entendre'ns,
com a mitjà. I estàs d'acord amb el que diu de que es comunica poc?
Sí, és veritat, és el que deia jo abans, que hi ha poca creativitat, es va la informació, és una saturació d'informació, i si a sobre hi ha una saturació d'emissores, com diu el Joan, doncs sí, esclar, arriba un moment que ja no distingeixes els dials. Aviam, torno al passat i no em fa massa il·lusió, però abans quan posaves, agafaves el dial de... Sí. Ara que et surt el nom de l'emissora, no hi ha problema. Però abans que no, que donaves volta al botó i no sabies què agafaves, ho sabies perfectament pel to. Sí, tot, perquè cada emissora tenia muntatge, el seu to, el seu so, i era, sabies perfectament que era Ràdio Barcelona, o era tal, o era qual. Ara no, ara és molt difícil, fins que no sents l'indicatiu no saps de què va, i alguns indicatius són que els canten i jo no els entenc, tampoc sé de... no sé quina emissora és, però és igual, no?
Sí. S'ha fet molt ràdio, creieu que ha anat a buscar molt la cosa fàcil, juvenívola, alegre...
Home, el que a Ràdio Joventut es va fer, i torno com el Josep Maria Bax, no dic que els tempos passats fueran millor,
és per comparar, sí.
Però el que a Ràdio Joventut es va fer és parlar amb un llenguatge col·loquial, amb un llenguatge natural, amb un llenguatge de síntesi, de missatge, i no amb un llenguatge de guió, que era molt més, com has dit abans, encotillat?
Encotillat.
Encotillat.
Que era més encotillat.
No, és que ara, com que les cotilles ja no existeixen, no, se'n oblida les paraules.
El que passa que, clar, això és una manera que fèiem de desencotillar i d'alliberar el llenguatge, però amb un criteri de que és un llenguatge radiofònic, vull dir, amb un cert respecte a lo que és allò que et deia abans, vocalització, dicció, matís, ritme, etc. I llenguatge en si, lèxic, i cultura. Sí. Avui en dia hi ha, per lo que potser deia el Puerto, hi ha una gran saturació de gent que no saben, primer, aquestes bases, i en segon lloc, que aquest llenguatge col·loquial l'han convertit en llenguatge vulgar. No és el mateix un llenguatge col·loquial que un llenguatge...
Estic d'acord, estic d'acord. Sí.
Jo també molt estic d'acord, amb això absolutament d'acord.
I aleshores, doncs...
Hi ha molt inconscient parlant per la ràdio.
Molt. Sí. I a més, moltes vegades hi han formes que s'han oblidat. Jo recordo que abans tu deies Su Santidad el Pepa i deies, perdó, Su Santidad el Papa, i avui en dia la gent s'equivoca i tira per l'ante i no passa res ni ell, o sigui, hi havia un senyor quan jo vaig entrar que era cap de missions que tu t'equivocaves i et telefonava i es deia Josep Maria Bax, està aquí davant meu, és amic meu, vull dir. Però
fins i tot amic teu,
balava, no? Jordi, perquè crec... ara avui en dia ni el cap de...
No, però jo això que estàs dient, Jordi, i estic molt a favor, perquè és veritat que en un moment determinat tu pots dibuixar, crear la imatge d'un renec.
Totalment.
O d'una paraula d'argot, però tu no pots parlar amb renecs ni amb argots,
ni en riure-te moltes vegades de la gent de forma gratuïta, o sigui, nosaltres hem fet sempre ràdio d'humor i hem fet sempre caricatura de personatges i de persones i de situacions, però mai sense faltar el respecte pràcticament a ningú, perquè no cal, senzillament perquè no cal i perquè no és lícit.
No acabo d'entendre, i això que em moc amb aquest medi, no? Amb tanta universitat i tants universitaris que han passat, Joan, això va també per tu, que han passat pel món universitari, el món de les ciències i la informació, que després, quan arriben als medis de comunicació, no tinguin aquests nivells culturals o aquest tipus de coses. Home, n'hi ha que sí, però n'hi ha que no.
Molt fàcil és.
Sí?
Molt fàcil d'explicar.
Com s'entén això?
Mira, quan nosaltres entràvem després de l'escola, de l'any de l'escola de Ràdio Joventut, teníem la millor escola, que eren els nostres companys. Jo tenia en Josep Maria Pallardó, tenia en Joan Comelles, tenia la Maribel Álvarez, tenia la Cruz Román, tenia en Carmen Puertoles, tenia en Josep Maria Bax, Agustí Rodríguez, etc. Garriga, cadascú amb la seva. Jo tenia la millor universitat. La meva filla, que és periodista, i ha fet la carrera de periodisme, a la ràdio, o a la signatura de ràdio de la universitat, li demanaven programes dels anys 70 de ràdio. I em deia, papa, tu tens algun programa de ràdio? Sí, naturalment. Deixa-me'l, vale, sí, té una cinta oberta. No, cinta oberta no, a la universitat no hi ha cap magnetofon de cinta oberta.
Coi.
Bueno, pues mira, ja t'ho passarem un caset. No, un caset no en tenim. Tenim dats o mini disc.
Clar.
Bé, doncs aquest decalatge que hi ha tècnic,
o sigui, el trencament entre la realitat i la cultura,
també s'ha donat amb l'altre trencament. O sigui, el trencament de... Primera, ningú ensenya a ningú. Segona, els que estan moltes vegades no han estat ensenyats i per tant el que ensenyen són defectes. Mira, jo només et diria una cosa, jo em quedo esturat. Abans fèiem servir les coses d'una manera molt, molt empírica i molt, molt... El so era analògic, no era digital. Això és molt, molt evident. Avui dia les ràdios sonen molt millor. Estem parlant per una emissora amb sala digital segurament i a més a més amb estereofonia. Sí. En Joan Puerto, en Josep Maria Bax van assistir al naixement de RJ2, que va ser la primera emissora estereofònica.
I van gravar els primers indicatius
estèrio. No? Sí, vull dir que amb un receptor de cop i volta s'encenia una llumeta vermella que volia dir que allò era una senyal amb estèrio. Els receptors valien 100.000 pessetes i en 15 dies van esgotar a Barcelona tots els que hi havia. Bé, avui en dia, si una pel·lícula es dobla amb so digital, parlo de música de paraula, dic una pel·lícula, quan totes les bandes, les 32, estan gravades, es passen amb dos i es passen per un magnetofon analògic, un Revox, un Akai, etc., per donar-li l'avellotament humà.
Sí.
I després tot això es decodifica i es torna a convertir en 36 pistes. Però ha de passar per l'analògic. Doncs una mica amb la ràdio passa això. Està tot tan fred, tan tecnificat, tan especialitzat, la gent que surt sap tant de política afgana, sap tant de jihadisme, sap tant d'economia, que no sap que aquest senyor que està passant pel carrer, a lo millor doncs, és una persona que té un problema de que no sap on anar a ballar un bolero, tu.
O sigui, estàs dient que hi falta humanitat.
Segur. Ah. També és una qüestió també de modes. En el moment de la transició, abans, els locutors tenien que tenir una veu i unes característiques de so i de baixos i de greus allà, vull dir...
No, home, la prova està als aquí presents vosaltres.
S'educava i s'ensenyava.
Sí, l'addicció. A partir d'aquell moment és allò, el periodista que entra en la ràdio i que aleshores comença a xerrar, no? I que aleshores, vull dir, bueno, s'ho menja tot. Vull dir, a veure, tenim l'exemple més clar que és el García, no? Vull dir, en periodisme esportiu i tal.
Ah, el Botanito.
Clar, un senyor que
acaba... I el Federico...
També d'un
lloc. Clar,
són personatges que sobre, abans dels anys 75, una cosa així, impossible, aquests senyors no treballen a la ràdio, no treballen en aquest mitjà, vull dir, és que estan vetats, vull dir que, bueno, aquests senyors els agafen i els...
És a dir, ara persones sense bona addicció poden treballar a la ràdio.
Sí, vull dir, no, es prima més la informació que no la comunicació, i aquí crec que és el punt feble.
Jo estava a l'associació de ràdio i televisió, i aleshores crec que recordar que els anys 77 o així, vam tancar-nos a Madrid 24 hores fent una mena de vaga, de protesta, perquè sortien les primeres promocions de l'escola de periodisme inventada, l'escola de periodisme inventada per Franco per donar un numeret i tenir...
Sí. I sortir de l'escola de periodisme de l'Església.
La de l'Església i la del Cisco. Doncs aleshores aquests senyors que sortien de la facultat eren els únics que podien informar, els únics que podien donar informació. Què vol dir? Que si jo et dic l'hora, és una informació. Si jo et retransmeto un partit de futbol, és una informació. Ergo, nosaltres, que ja feia molts anys que donàvem l'hora i que retransmetíem partits de futbol, no ho podíem fer. Ens vam tancar per lograr la transitòria quarta que ens permetia l'accés igualitari. Sí. Perquè, clar, sortia una persona que potser pues, tenia un títol de la facultat i podia informar, i podia posar-se davant d'un micròfon i podia dir:
"Buenas tardes, señores y señores, estic molt content de parlar amb tots vostès, perquè evidentment més m'agrada molt la ràdio aquest mitjà."
Clar, deies, bueno, i què ha dit aquest senyor? O sigui, però tenia el títol.
Em deixes estorat, eh?
Sí, pues és així, eh?
Joan. Sí, no, és cert. Vull dir, jo, per exemple, he donat classes a la facultat i a la ciència d'informació, també.
Parlem actualment, eh?
Sí, tal. I m'he trobat amb personatges que han tret matrícula. Bueno, són uns ampollons, no? Que allò, vull dir, uns senyors teòrics perfectes, vull dir, però hi havia un senyor que tenia un frenillo. I dius, no, i vull dir, tu en la ràdio, vull dir, podràs fer de tot, menys xerrar per la ràdio, canvia, vull dir, i en canvi aquest senyor havia tret de matrícula, no?, vull dir, en la seva assignatura i tal, bueno, perquè era un senyor, vull dir, molt, molt preparat, no?, vull dir, que les teories les sabia totes. Ara, el més important és allò, i la comunicació, no?, vull dir, però vostè, vull dir, jo una de les proves que sempre he fet ha estat això, no?, vull dir, quan he buscat gent per locució, dic, explica'm un acudit. No sé, dona'm la fórmula del teorema de Pitàgores. I clar, vull dir, si no se'l sap millor, no? Perquè aleshores és com improvisa i se n'en surt d'un problema, no? I depèn de la gràcia que hagi tingut aquest senyor explicant un acudit i diem, escolta, jo el Pitàgores, jo que sé qui és aquest bon senyor, no me'n recordo, jo de petitet les matemàtiques, depèn com s'enrotlli, dic, sí senyor, té un do d'improvisació que hi ha unes tècniques que després desenvoluparàs, però aquest do de l'improvisar i de saber parlar, vull dir, això és innat, i això s'ha perdut. Està la gent massa tecnocratitzada, no? Vull dir, en aquest aspecte.
Ja després de Franco i a l'època de la transició es va fer un upgrading de locutors de Ràdio Nacional i de Ràdio Cadena, que aleshores era la successora de Ràdio Joventut, per locutors superiors. Crec que es van presentar 70 a tot Espanya i van sortir com 5 a Espanya. I una de les proves era 3 minuts d'improvisar sobre un tema que t'ho deien en aquell moment.
O sigui, deien un tema i tu durant 3 minuts 3 havies d'enraonar sobre aquell tema.
Sí, d'una forma coherent.
Sí.
Aleshores, avui dia jo només recomanaria a algú que vulgui comprovar aquesta teoria que se'n vagi amb una roda de premsa només. O sigui, són periodistes que han estudiat 5 anys la carrera de periodista, que els seus pares han pagat 1 milió o ells s'han hagut d'esforçar molt per tenir unes notes per entrar en una pública. Sí. I van amb una roda de premsa de gent política que les convoca perquè li facin preguntes i ni Déu obre la boca. És bé? O sigui, és com si una persona estigués estudiant la carrera de medicina 6-7 anys i no volgués apropar-se a un malalt perquè a lo millor s'intoxica.
És un problema nostre, de, diguem, de la joventut, d'aquesta democràcia que és jovenet al costat de la francesa o de l'anglesa, o bé creu que és un problema general? Passa això a França, passa a Anglaterra?
No sé, jo no tinc idea, i jo penso que la joventut no és tonta, ni molt menys.
No, ni
molt menys. El que passa és que els sistemes educatius han canviat i no tenen la vessant que haurien de tenir, però la gent no té la culpa. Vull dir, la gent que treballa a la ràdio i que no té aquestes qualitats, no és culpa seva.
Home, si no hi ha exigència per la gent jove a la societat en general, doncs és lògic que tampoc n'hi hagi exigència dins d'un mitjà de comunicació, per exemple. No,
estic molt d'acord. Mira, una de les proves, per exemple, que teòricament fan a les facultats i tal, no? Presenteu un treball, no? Un grup de persones, i dintre de 3 mesos. Jo quan feia aquestes coses i tal, que a vegades d'una classe, ja no, vull arribar a dir, escolta, agafeu el diari, mira aquesta notícia, la desenvolupeu ja, busca't la vida, busca't en qui pots.
Clar,
la manera de treballar d'un mitjà de comunicació és aquest, el que arribes en aquell moment...
Dintre de 3 mesos, no.
Dintre de 3 mesos, i una colla de gent, fa un fruto vegàs, això.
Amb això,
impossible.
Em diràs.
I a nivell, diguem, d'un tema molt més general, això que es dèiem, no? De que la ràdio ha arribat amb una dimensió extraordinària de comunicació, ha donat uns camins que mai s'havien sentit fins ara, això sí que és un aspecte molt positiu,
sí,
no?
Sí, això és un aspecte positiu perquè tecnològicament això s'ha pogut fer, i avui dia doncs, els enllaços i el so aquest...
La cobertura
és magnífica, avui dia es podrien... També, fins i tot, el ser magnífica té el problema o té el perill de que sigui massa generalitzada, o sigui que hi hagi el poder d'aquell que parlàvem, no? Fàctic, no? Clar, tu envies un missatge, no hi ha per enllaç, l'envies amb un satèl·lit i et cau dins d'una zona de mitja Europa, tranquil·lament,
sí,
el missatge,
sí, sí,
no?
Sí.
I aleshores,
o
internet, per
internet, clar,
tot el món, no?
Tot el món,
dit,
sí,
clar,
sí.
Les tecnologies... Per això jo crec que potser doncs, convindria replantejar-se els continguts, no? I fer-ne menys, però millors. Que seria un sistema, no? De tota manera, jo crec que aquí es va perdre un tren molt maco. Mira, una de les coses que UCD va fer, o va intentar, en 1977, era que es pagués un impost per una televisió pública.
Sí,
i que hagués pogut ser ràdio pública. En aquell moment es va considerar que era una cosa políticament incorrecta i no es va fer. Pues a lo millor estem pagant els plats trencats.
Bueno, hem parlat de tot aquest aspecte de la ràdio del passat, encarat una mica al present, ens ha quedat un munt de coses per aquí damunt, perquè la ràdio, al fi i al cap, com ha dit molt bé en Jordi Estadella, juntament amb Joan Maria Bax, en Joan Puerto, la ràdio és llibertat, la ràdio és comunicació, i si no tenim aquestes garanties, la ràdio no pot ser tan bona. Però nosaltres hem volgut fer la reflexió amb ells. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
A
reveure.
Adéu-siau.
Gràcies.
La Ràdio en Democràcia. Han participat en els espais de la memòria Josep Maria Bax, Jordi Estadella, Joan Puerto, Adelina Castillejo i Miquel Murga. Guió i locució, Jordina Tarré. Entrevistes, Jordi Mateu. Veus, Dolors Martínez. Muntatge musical, Toni Martín. Direcció i presentació, Josep Maria Soler i Sabater.